Molt bon dia i benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat ha organitzat en aquesta campanya electoral per tractar els diversos programes de les formacions que van obtenir representació a la demarcació de Barcelona ara fa 2 anys a les darreres eleccions nacionals. És un cicle que organitza Cugat.cat, que es pot escoltar pel 91.5 de la FM, veure per la nostra pàgina web i que també poden seguir al Twitter a l'etiqueta ESTC. Avui comencem aquest cicle i és torn per a Solidaritat Catalana per la Independència i per al membre de la seva executiva, Roger Coromines, que ja ens acompanya a l'estudi de Cugat.cat. Molt bon dia, senyor Coromines.
Hola, bon dia.
Com va aquesta campanya que tot just acaba de començar?
Aviam, la campanya va... Penso que sí, amb ganes d'afrontar-la amb il·lusió, tot i els, diguem, els problemes que tenim amb tot el tema del repartiment dels programes del temps electoral, que tenim poca difusió i que sempre estem jugant contra una mica que els mitjans ens tendeixen una mica a amagar, penso. Però l'encarem amb ganes de poder repetir resultats, entrar un altre cop al Parlament i, si possible, doncs, tenir, en aquest cas, grup parlamentari, no? Superar els 4 diputats que vam treure el 2010. I després, a nivell local, doncs, les portem també amb molta il·lusió, perquè crec que som l'única formació que, com que tenim pocs recursos, som els mateixos adherits i les mateixes persones que formem part de l'executiva i del grup que ens suporta, doncs, que hem estat penjant cartells, penjant les pancartes i una mica, doncs, ens valem amb l'esforç de les nostres mans, bàsicament.
Molta diferència en fa 2 anys, quan vam participar per primera vegada en unes eleccions?
Molta diferència, aviam, jo crec que la diferència bàsicament és que tenim un recorregut, diguem, dins el Parlament. Crec que se'ns pot avalar en determinades coses, que sempre els que han estat a l'executiva, bé, els de l'executiva nacional i els diputats que ens representa, doncs, han complert tots els objectius o les promeses que van dir que farien durant la campanya del 2010. I després, doncs, amb un seguit de propostes que s'han anat presentant al Parlament, doncs, que algunes han quedat silenciades, però que crec que tenen la seva transcendència, no? Com podria ser la presentació de la llei d'independència, la presentació de la proposició de llei per la dació en pagament i després altres diguem, accions que han fet els nostres diputats.
Escoltin, aquestes eleccions estaran marcades pel que és el futur de Catalunya com a subjecte polític i vostès es presenten amb una idea clara, independència. Uh-huh. Vostès volen que Catalunya sigui un nou estat d'Europa i jo li pregunto per què volen la independència. Una persona que no tingui clar si en un hipotètic referèndum hauria de votar sí o no, vostès per què li recomanarien un sí?
Aviam, bàsicament, per dues coses no, però de diferents motius. El primer és que hi hauria una recuperació d'aquesta l'espoliació fiscal que pateix Catalunya, que està, em sembla, xifrada a l'entorn del 8% des de fa... O sigui, em sembla que des de que es van publicar les balances fiscals tenim un dèficit crònic de més o menys un 8% del PIB, que això representa, em sembla, que són uns 15.000 milions d'euros anuals. Amb la qual cosa podries augmentar els recursos de les institucions per poder donar serveis a la població i que tot funcioni, diguem, més correctament, no haver de patir les retallades que estem patint. Després passaríem a tenir un PIB bastant alt, diguem, dins els països de la Comunitat Econòmica Europea. I després, una altra cosa que jo crec que és molt important és que les decisions les prendríem nosaltres i aleshores podríem apostar per aquelles coses a nivell, per exemple, d'infraestructures que ens beneficiarien com a societat, com per exemple podria ser el corredor del Mediterrani o aquesta terminal que tenim al port de Barcelona, que una empresa xinesa, diguem, ha apostat i l'ha fet la més moderna d'Europa, on hi ha uns accessos deficitaris, diguem, cap a vies de comunicació tant ferroviàries com de carretera, i això creiem que aportaria doncs, inversions, implantació de noves empreses i una mica es podria dinamitzar, doncs, tot el que seria l'economia.
Però per arribar a aquests resultats ha d'haver-hi un procés polític que ha de passar després del dia 25 de novembre. Si depengués de vostès, com es fa la independència? Perquè una cosa és dir, serem un estat d'Europa, però per arribar en aquell estatus ha d'haver-hi un procés polític que s'ha de tirar endavant i no queda del tot clar com s'ha de dur a terme.
Aviam, des de Solidaritat Catalana proposem primer, doncs, un cop s'hagi constituït el Parlament després del 25N, intentar crear un govern d'unitat amb totes les forces polítiques que treballin cap a la independència. Aleshores, a partir d'aquesta constitució d'aquest govern, anar a Madrid i presentar, diguem, la proposta de secessió i doncs, intentar negociar-la, no? I això o s'acaba, diguem, que ens permeten fer un referèndum des de la legalitat espanyola, que ho veiem molt complicat, intentar, doncs, si això no és una... O sigui, si aquesta via acaba, acaba sent una via morta, doncs proposem fer una declaració, diguem, unilateral del Parlament de Catalunya, consensuada prèviament amb el que seria la legalitat internacional. Bé, és a dir, i aleshores una mica buscaríem l'empara internacional per poder justificar, i de fet hi ha un precedent que és el cas de Kosovo, que el seu Parlament va declarar unilateralment la independència i després en segles a Sèrbia que va presentar un recurs i el Tribunal Internacional va fallar a favor de Kosovo, dient que és totalment legítim que una part d'un país democràticament a través del seu Parlament doncs, decideixi abordar i encarar el que seria la constitució d'un país.
Però vostès es volen saltar una legalitat espanyola que s'ha establert en una constitució que ha votat la població, per tant, vostès el que volen fer és trencar les regles del joc.
Aviam, jo ho desconec perquè no soc pas... els temes jurídics se m'escapen, però el diputat Alfonso López Tena, ell té i assegura que sap la manera de fer un referèndum dins l'actual legalitat espanyola. Aleshores, jo no m'ho preguntis perquè no et sé exactament explicar quines són les bases jurídiques perquè això sigui cert, però confio plenament en la seva capacitat jurídica, crec que l'ha demostrat sobradament. Aleshores, o sigui, que la via per fer-lo jo crec que existeix i seria viable. El problema és que Espanya o el Regne d'Espanya posarà totes les traves per impossibilitar-ho.
Ja ho han dit, això. El ministre de Justícia ja ha dit que tindran tots els mecanismes preparats per intentar aturar qualsevol mena de secessió unilateral.
Aleshores, crec també, com va dir, en aquest cas ha dit el president Mas, jo crec que una cosa que han fet els poders espanyols és dir que el president Mas sempre ha dit que faria el referèndum d'una manera legal o il·legal. Jo crec que mai ha dit d'una manera il·legal. Ell ha dit que ho faria sí o sí. I aleshores després ha especificat que es pot fer en diferents marcs legals. Tenim el marc català, el marc espanyol o el marc internacional. Llavors, dins un d'aquests tres marcs, buscarem la via de fer el que seria el referèndum per la independència.
La independència no ens porta a una societat dividida en dos, tenint en compte que a l'hora de votar sí o no podríem tenir un país partit entre aquestes dues opcions?
Suposo... Si el resultat és molt ajustat, doncs es podria interpretar d'aquesta manera i per això es volen buscar àmplies majories. Després també, segons si mires el que serien les últimes enquestes, per exemple, que ha fet el COE, el Centre d'Estudis d'Opinions, surt una majoria superior al 50% favorable al sí i el que és la resposta negativa em sembla que es queda entre el 18 i el 20% aproximadament. Aleshores, sí, que en el fons aquesta ruptura, sí, ja les estadístiques o les enquestes t'estan dient que no hi és, perquè si sí, tens un 20% en contra, que en el fons tampoc és una majoria molt, molt gran.
Tenint en compte que tenim un 25% d'atur, que veiem com cada dia hi ha empreses que tanquen, que tenim problemes socials, gent fent cua a Càritas per demanar menjar, no haurien de ser l'economia i l'atur les prioritats dels partits catalans en lloc de prioritzar la independència?
Crec que prioritzar la independència una mica estàs prioritzant també aquests temes, doncs, perquè afavorint la independència afavoreixes una reactivació econòmica amb tota la recuperació de recursos que ara mateix ens manquen i que impedeixen doncs, que Catalunya pugui prosperar. I com t'he dit, també tenir la capacitat d'operar sobretot les teves decisions a nivell d'infraestructures, això també ajuda a reactivar l'economia. Amb la qual cosa, si, per exemple, una de les coses que crec que el fet de tenir els nostres recursos i gestionar-los podria permetre doncs, a les administracions, per exemple, pagar amb més celeritat. Amb la qual cosa, doncs, si poden pagar els seus proveïdors amb més rapidesa, doncs també ajudes que l'economia sigui més, diguem, més fluida, i això també afavoreix una reactivació de l'economia. Aleshores, jo crec que una mica no es pot destriar una cosa de l'altra. O sigui, s'han d'intentar aplicar, doncs, polítiques que ajudin a la reactivació econòmica i diguem, a que es disminueixi l'atur i totes aquestes coses, però sí que és veritat que si no disposes de recursos és bastant difícil. O sigui, no crec que es puguin fer grans jocs de mans, diguem, o per poder encarar aquestes polítiques tan necessàries sense disposar dels recursos òptims.
Imaginem una eventual Catalunya independent, que finalment els ciutadans donen suport a aquest projecte, però que la Unió Europea no ens accepta com a estat membre. De fet, tenim declaracions de la vicepresidenta de la Comissió, la Viviane Reding, que recentment ha dit que en cas de naixement d'un nou estat a Catalunya, aquest estat quedaria fora. Ens convé com a país estar fora d'aquesta estructura? Per molt que aconseguim la independència, que sigui el seu objectiu?
Aviam, jo personalment crec que no se'ns faria fora. O sigui, potser hauríem de demanar un reingrés, però que se'ns acceptaria, i donaré les raons. A part el Barroso, el José Manuel el Barroso, bé, ha matitzat després aquestes paraules de la senyora Reding, dient que la Comissió Europea o la Unió Europea es posicionaria el dia en què es proposi o hi hagi una proposta en ferm per part d'un estat membre, com en aquest cas seria doncs, el Regne d'Espanya. I després, a nivell de mercaderies, si tu mires com funciona, diguem, les vies de comunicació que transporten les mercaderies actualment, a Espanya entren o per Catalunya, que seria per la Jonquera, més o menys, o per Irún. I després hi ha aquesta via morta, que és on hi ha el Camp Franc, que seria pel mig d'Aragó. Però, sí, en definitiva, que l'estat espanyol, per poder comunicar-se a través d'Europa, o portar les mercaderies a través d'Europa, o les treu per Catalunya o per País Basc. Aleshores, en el cas que se'ns faci fora de la Unió Europea, doncs nosaltres tenim una posició privilegiada, doncs per dir, mira, doncs, no ens accepteu com a membres de ple dret i Espanya ens veta, doncs tenim una mica, jo crec que la paella pel mànec, per dir, bueno, doncs les mercaderies vostès treguin-les per on vulguin, però que no les poden passar per Catalunya.
Hi ha vida més enllà de la Unió Europea?
A part d'això, jo crec que també hi ha vida més enllà. Països, per exemple, són exemplars com podrien ser Suïssa o podrien ser Noruega, que estan fora de la Unió Europea i són països que funcionen a la mar, o sigui, sense cap mena de problema. I crec que és més un problema a nivell de suport cap a la independència que no pas un problema real de funcionament o viabilitat de Catalunya com a estat.
En aquest context econòmic també es tem que un procés d'independència suposi un boicot dels consumidors espanyols als productes catalans. Hi ha gent que el xifra en un 4% del PIB. Ens podem permetre, insisteixo, un procés d'independència tenint en compte aquestes conseqüències?
Crec que actualment ja se'n fan de boicots, és una cosa que no ens ha d'espantar. I una mica gràcies als boicots que s'han fet, crec que l'economia catalana el que ha aconseguit és encarar-se cap a l'exterior, no? I buscar doncs, mercats que són més estables i que no depenen d'una relació política entre dues comunitats que pel motiu que sigui doncs tenen determinades divergències. El pes de les exportacions cap a Espanya cada cop és menor, amb la qual cosa jo crec que no ens ha de fer por i sempre seria un boicot temporal, perquè a Espanya tampoc li interessa que diguem, entrar en un joc de boicot i contraboicot, perquè també nosaltres tenim capacitat. De fet, es parla que el boicot contra el cava català es va acabar aturant des de Madrid, perquè diguem, vam fer un contraboicot a Catalunya i amb la qual cosa doncs, la Rioja, que també té grans produccions, també va patir una disminució de les vendes, no? Aleshores, jo crec que el més desitjable és aconseguir una secessió consensuada i hi haurà reaccions viscerals, es seguirà fent boicot com ja es fa ara, però que és una cosa que és circumstancial i hi haurà un punt que Espanya veurà que el millor que pot passar, tant per ells com per nosaltres, és que hi hagi una relació fluida entre els dos estats i sense cap mena de... intentant, doncs, oblidar, doncs, rancúnia, si és que n'hi ha, i diguem, treballant per un mateix objectiu. I el que sempre jo personalment he dit és que apostar per Catalunya sempre hauria sigut apostar per Espanya. I la reacció que ens trobem és que sempre hi ha com una mà que ens està frenant a perquè puguem aixecar i realment no ser un motor, o un motor més dins d'aquest estat que hipotèticament hauria d'haver estat plurinacional.
Els jubilats temen quedar-se sense pensions si finalment hi ha un estat en català, perquè el context econòmic tampoc acompanyaria.
És totalment fals. Les pensions es paguen, no hi ha una bossa de diners on, de la qual es van traient tots els diners per pagar les pensions, sinó que es recullen a partir del que produeix la població que està en activa. Aleshores, com que és una despesa que es treu, o sigui, no d'una bossa, sinó del que es produeix de forma immediata, o sigui, aquí, com que seguiríem treballant, seguiríem pagant impostos, doncs aquestes pensions estan garantides. I el fet, segurament, de recuperar aquesta espoliació faria doncs, que la capacitat de la Generalitat per poder donar aquestes pensions augmentés. La qual cosa, si no és que es quedarien sense, és que amb tota probabilitat doncs, els augmentaria, no sé en quin percentatge, però que els augmentaria la quantitat de la pensió.
No temen un risc d'intervenció militar? Tenint en compte que, a més, la Constitució té un article que diu que les forces armades han de ser la garantia del que ells diuen integritat nacional?
Jo sóc d'aquells que penso que si hi hagués la intervenció, o sigui, seria una via absolutament ràpida cap a la independència. I com a pobles el que hauríem de fer és, i en aquest cas no ser porucs, i sortir al carrer en el cas que decidissin treure els tancs. I si som tots els que sortim, m'agradaria doncs, veure si tenen la capacitat doncs, d'atacar una població absolutament pacífica i que surt al carrer sense cap mena de beligerància. Després tenim la sort, diguem, que el marc en el qual estem a Europa és una cosa que no permetria de cap de les maneres, perquè és una inestabilitat brutal i que jo crec que acabaria enfonsant el que seria la Comunitat Econòmica Europea. Amb la qual cosa jo crec que no hem de tenir cap mena de por, perquè no els hi permetran, i en el cas que ho fessin quedaria un país absolutament desprestigiat a nivell democràtic, que crec que ja està bastant desprestigiat. I bueno, no tindríem més remei que ser valents i bueno, doncs, prendre el carrer i optar per una via doncs, que democràtica, que no seria la que ells practicarien en aquest cas. No?
La independència com a concepte general, en ple segle XXI, té sentit tenint en compte que precisament en el que anem és en unes estructures on els territoris cedeixen cada vegada més poder a les infraestructures supranacionals?
Des del meu punt de vista, sí. És a dir, bàsicament perquè amb les poques coses que podràs gestionar, però les podràs gestionar tu i podràs prendre les decisions que més et convinguin. I com ja t'he dit abans, per exemple, amb el tema d'infraestructures, ja sigui, per exemple, l'aeroport, en el qual hi ha un conveni signat amb diferents països perquè només es pugui arribar a Barajas. No sé si fa poc es va fer un programa 30 minuts sobre la Nacional 2, com t'he comentat abans, la terminal portuària aquesta que tenim, que és la més moderna d'Europa, que hi ha uns accessos deficitaris. Si més no, tot podria jugar amb un ventall de decisions que ara és impossible que les puguem prendre perquè depenen doncs, del govern central. I això, doncs, sí que és veritat que cada cop doncs, es va buscar una unitat europea i que determinades decisions estiguin més globalitzades, però que sí que podríem incidir en coses que realment són molt importants i que ens ajudarien a tirar endavant.
En una Catalunya independent, tindríem el català i el castellà llengües cooficials o només ho seria el català?
Jo, Solidaritat Catalana per la Independència, aposta perquè sigui només el català, o sigui, sense que després el castellà és... El castellà s'ha de convertir en una llengua d'ús, però oficial hauria de ser el català.
Això no és un risc de divisió social, tenint en compte que molt bona part de la població també té el castellà com a llengua materna?
Des del meu punt de vista, no. Bàsicament perquè... Sí, el problema de Catalunya és que sempre se la veu com... Sí, que forma part d'un estat, sí, és una nació que està subjugada a un estat on la llengua oficial és el castellà. però jo sempre faig la mateixa pregunta. Quina és la llengua natural de Catalunya? I per lògica tothom respon al castellà. Llavors, quan tu te'n vas a Estats Units, a Anglaterra, a Alemanya, i tothom sap que es parla el seu idioma. I sí que aquí és una singularitat, digue, perquè hem estat 300 anys, diguem, sota dominació espanyola, amb la qual cosa, doncs, evidentment, el castellà ha pres una força, digue, que potser un altre idioma no té en altres països, però el català ara mateix està en una posició més dèbil cap al castellà i simplement és donar-li les eines jurídiques per poder aconseguir, doncs, aquesta llengua que té, doncs, no sé si arriba a ser mil·lenària, tingui la capacitat, diguem, de posar-se al nivell que es mereix. No? Tenim una cultura bastant potent, que la podem exportar a nivell mundial, però això només es podrà fer si té l'empara jurídica necessària. Sempre tenint en compte que a nivell de quants més idiomes pugui dominar la població, això és una riquesa. Això, per exemple, és una cosa que mai ha entès Espanya, que potenciar les cultures que té a dins de l'Estat, sigui la catalana, la basca, la gallega i la castellana, però que totes estiguin en igualtat de condicions. Aleshores, és aconseguir, o sigui, tenir una llengua oficial per garantir-li tots els drets i la supervivència, però després també no deixar de banda, doncs, aquestes llengües que ens enriqueixin com a país i com a cultura. O sigui, que el castellà estigui present, perquè seguirà present dins la societat, però que a nivell, diguem, estatal, doncs, la llengua prioritària sigui el català.
L'increment de l'independentisme ha coincidit també amb una accentuació de la crisi econòmica. Vostè ha fet referència a una xifra, el 8,5% del dèficit fiscal que pateix Catalunya respecte a la resta de l'estat espanyol. Això serien aproximadament uns 16.000 milions que els independentistes compten que estarien a la caixa de la Generalitat i que això permetria incrementar la qualitat de vida dels catalans. Hi ha coses, però, que a vegades s'obliden en aquests 16.000 milions, que és, per exemple, que s'hauria de constituir un nou estat i tindríem noves despeses, ambaixades, exèrcit, fronteres que hauríem de gestionar. En surt a compte aquesta resta, si tenim present allò que hauríem de fer que ara ens presta l'estat espanyol?
Jo, si tampoc en tinc la resposta absoluta perquè no sóc economista, però tots els estudis que s'han realitzat, és a dir, des de llibres, el Cercle Català de Negocis, la Fundació Catalunya Estat, tots els estudis que es fan, és a dir, presenten que el país, és a dir, Catalunya seria viable absolutament econòmicament. I després fa poc també en el programa Singulars de Jaume Barberà van entrevistar un economista que ens hagués dit, no recordo el nom, però és a dir, de cognom es diu Tepper, i una de les premisses, o un dels comentaris que va fer va ser simplement, doncs, que Catalunya, sent estat, tindria un PIB superior al de 150 estats que actualment estan constituïts com a estat independent i sobirà, i una mica la pregunta la trobar fins a cert punt estúpida, no? Com dient, aviam, si hi ha 150 països que són viables, o sigui, o la gran majoria d'aquests països són viables, perquè Catalunya no ho podria ser si tindria un producte interior per càpita, diguem, més alt que moltes economies que actualment funcionen sense cap mena de problema.
Hi ha una altra incògnita, que és saber com, en una eventual independència, Catalunya gestionaria el deute que té l'estat espanyol i quina part es tocaria o pertocaria a Catalunya. Es parla d'un 20% d'aquest deute, que és una quantitat molt elevada. No sé vostès quina postura tenen sobre aquesta quantitat, perquè a l'hora de negociar la independència s'han de fer números i s'ha de veure com es gestiona aquest deute, que hauríem de pagar nosaltres, els catalans, la part que ens pertocaria.
Bueno, això s'hauria de negociar primer, i després que ens porta aquí nosaltres també és una cosa que s'hauria de veure, perquè aquest dèficit no l'hem generat nosaltres. O sigui, és un dèficit que ens ve, o sigui, per polítiques que segurament, diguem, que aquí també s'han fet polítiques que segurament han sigut ruïnoses, diguem, per les arques públiques. Però, diguem, el tema del rescat i aquest deute que està assumint el govern espanyol és una cosa que nosaltres no tenim ni decisió ni potestat per poder-lo variar, amb la qual cosa que s'hauria de discutir si realment ens pertoca assumir la quantitat que ens voldrien assignar. Per altra banda, actualment el deute que té Catalunya faria que, tot i que no recordo quina xifra té, però sí que en el cas que ens constituïssin com a estat, és a dir, passaríem a ser un dels estats que té menys deute en el món, amb la qual cosa, és a dir, que seríem un dels països més sanejats. Aleshores, segurament, podríem assumir la part que ens correspongués, encara que fos injusta, perquè no l'hem generat nosaltres, la part del deute que ha contret el govern central per tots els problemes econòmics i de la crisi.
Per tancar aquest tema sobre la independència, no temen una marxa d'empreses l'endemà d'una eventual independència? Tenint en compte la inseguretat jurídica que es podria crear si no sabem si estem a la Unió Europea, quina legislació ens pertoca assumir l'endemà la independència, per exemple?
I jo crec que una mica passaria el mateix que els boicots. O sigui, segurament hi haurà empreses que decidiran marxar, però a la que vegin doncs, que tenim capacitat per legislar determinades coses i que tirem endavant infraestructures que són vitals pel territori, no només per Catalunya, sinó fins i tot per Europa, o sigui, ens convertiríem en un pol d'atracció d'empreses, inversions, amb la qual cosa, o sigui, és una cosa que seria temporal. Sí, circumstancial, que evidentment no serà fàcil, passarem temps bastant sí, complicats perquè sí, tot procés de secessió doncs, sí que genera una inestabilitat que pot fer por a aquestes empreses, però hi ha hagut bastantes empreses que ja han dit que no marxarien, després diferents associacions d'empresaris han dit que estan a favor de l'estat propi. També s'ha fet enquestes i hi ha moltes empreses que creuen que sense que sobre el 60% de les empreses que el procés de secessió els seria o favorable o neutral i creiem que cada cop hi ha més empresariat, si més no diguem que està implantat en el territori, doncs que creuen que el procés de secessió o sigui, no els perjudicaria.
En paral·lel a aquest procés d'independència que vostès volen impulsar i a la crisi econòmica, com comentava, vostè ha dit que és important també prendre mesures per intentar que els efectes de la crisi no siguin tan forts sobre la població. Solidaritat Catalana per la Independència, com vol afrontar aquesta crisi independentment del procés de crear un nou estat?
Aviam, com la vol afrontar? Crec que intentant...
Amb mesures econòmiques concretes.
Amb mesures econòmiques concretes, per exemple, coses que ha presentat els diputats que tenim al Parlament ha sigut primer una proposta de reducció de sous de tota l'administració, però sobretot el que serien els parlamentaris. Que de fet, al funcionariat ja se'ls ha tocat i retallat els sous, potser de forma excessiva ja. Després, també, eliminant tot el que serien... privilegis que en el fons són superflus dins que tenen els parlamentaris com poden ser els teletags, disminuir les dietes i després també el que hem fet o han fet és diguem intentar denunciar els casos que creiem que són diguem, casos de corrupció com per exemple ha sigut el sobresous de la Diputació de Barcelona.
Les cotxilles.
Exacte. Que és una cosa que fa un parell de setmanes se'ns va donar la raó i es va declarar que aquests sobresous, aquestes motxilles eren il·legals, però és una cosa que per el procés que estem, que és el procés electoral i que és una bona carta per Solidaritat Catalana, és una cosa que ha quedat absolutament amagada, difuminada i que ha transcendit molt poc a nivell...
Un parèntesi, aquí vam informar perquè la Diputació de Barcelona inclou Sant Cugat i vam explicar el cas.
De fet, jo he estat buscant notícies i potser la notícia més extensa sí que és veritat que és la que heu presentat aquí al Cugat.cat i és la que he anat difonent a través de les xarxes del Facebook, etcètera.
Però per crear ocupació tenim un 25% de la població que està fent cua a l'INEM, que no troba feina. La meitat dels joves del nostre país no té feina, gent preparada, i moltes vegades agafa un avió a servir cafès a Londres, com va dir el conseller. Amb aquesta gent, quines propostes vostès fan perquè puguin obtenir una feina, no dic l'endemà de les eleccions, perquè és complicat, però en un curt o mitjà termini?
Quines propostes? Jo crec que una mica la proposta és treballar cap a la independència. És a dir, mentre no tinguem la independència tenim molt poca capacitat doncs, per poder fer polítiques diguem que estimulin i que no siguin restrictives o de retallades. Aleshores, suposo que és intentar trobar on es pot retallar les despeses que no afectin en coses que són bàsiques per a la societat, com serien educació, sanitat i altres partides, i anar a buscar, doncs, per exemple, o sigui, hi ha un cas d'un ajuntament, que ara no et sabria dir el poble, però que es diu que està a prop de Madrid, que hi ha hagut doncs, que va sortir un partit que el van crear doncs, els veïns, diguem, i que doncs, han tingut la sort doncs, que se'ls ha donat recolzament i són els que estan governant, i aplicant una mica la lògica de l'economia domèstica han aconseguit que en un any aquell ajuntament estigui amb superàvit. Aleshores, doncs, és reduir càrrecs de confiança, anar a treure totes les coses que generen despeses que en el fons aporten molt poc cap a la societat. I a partir d'aquí intentar doncs, crear no sé si es poden dir petites polítiques, però que poden ajudar doncs, que la capacitat pública per poder invertir o tenir diners doncs, si cada cop no estigui tan minvada, no?
Llegint el seu programa, he vist que un dels punts que vostès porten i que destaca molt és la regeneració democràtica, que és un concepte molt ampli, però a mi m'agradaria saber en què es traduiria en el dia a dia per als ciutadans aquesta regeneració democràtica que vostès impulsen.
Bueno, en què es traduiria o en què s'ha traduït? Perquè a Solidaritat Catalana ja fa 2 anys que estem potenciant aquesta via. La idea de la regeneració democràtica, primer és que les llistes no estiguin tancades, que siguin llistes obertes i que els adherits de cada partit doncs, puguin escollir els seus representants a través d'unes eleccions primàries, com hem fet des del primer dia que es va constituir Solidaritat Catalana. Ja ho vam fer el 2010, amb la qual es van escollir els càrrecs, o es va fer la llista dels candidats, i s'ha tornat a fer ara el 2011. Bé, de fet, per les llistes municipals, en cada municipi que ens presentaven també es va fer així, entre els adherits de cada població. I a part d'això, també és que la població tingui una participació activa dins la política del teu partit. En aquest cas, Solidaritat Catalana per la Independència el que va fer és ha obert dins el seu web el que seria el que s'anomena Espai Democràcia. Doncs determinades decisions que segurament no estan dins el que seria el programa electoral i doncs les sotmeten a un referèndum electrònic entre els adherits, amb el qual tu tens una clau i només hi pots accedir tu, et proposen les alternatives, et donen informació, per exemple, doncs et donen els pros, si es discuteix, et donen la informació sobre el que es va votar i després et donen informació sobre els pros i els contres i una mica doncs, et donen la capacitat d'informar-te si ja no tens un criteri establert o una opinió establerta sobre el tema i doncs, tu tens capacitat de votar i després sobre el resultat els nostres diputats doncs, defensen una mica el que seria la postura que...
Però això és internament, és a dir, és el funcionament d'un partit polític, que en aquest cas afecta directament els seus afiliats o simpatitzants, però en el dia a dia, en el que els ciutadans veuen a les institucions, per exemple, en els processos electorals, com es traduiria aquesta regeneració democràtica?
Bueno, com t'he dit, és intentar establir una nova... Potser seria intentar establir una nova llei electoral per Catalunya, que tots els partits, i que fos obligat que hi hagués llistes obertes a tots els partits, i després doncs, traslladar aquest espai democràcia doncs, amb determinades decisions del Parlament que afecten doncs, en temes molt sensibles a la població, no? O sigui, com podrien haver sigut doncs, les retallades en sanitat, en educació, etc. Però una mica on vull anar a parar, o sigui, si tots els partits ho fan, obres la democràcia una mica a tota aquella població que té ganes d'intervenir en política o en les decisions dels teus governants. I també un exemple de regeneració democràtica és que tots els programes electorals que hem presentat sempre s'han consensuat amb els adherits. O sigui, se'ns envia una redacció provisional del que seria el programa electoral. Nosaltres tenim la capacitat de presentar-hi esmenes i després es celebra una assemblea nacional en el qual es discuteixen i es voten cadascuna de les esmenes que s'han presentat. Aleshores, sí que en aquest cas és un àmbit, entre cometes, privat dins el nostre partit, però és una manera de fer que el que voldríem és que s'estengués a totes les formacions polítiques i penso que, per exemple, hi han començat a haver-hi veus doncs, que els socialistes volien fer unes eleccions primàries, no sé si Ciudadanos també ho ha fet, però és una mica tancar aquest hermetisme que té la política, que només hi pots accedir, i una mica el que permet això és que O sigui, la teva actuació dins el Parlament o dins els teus... sigui, diguem... O sigui, pugui ser un filtre. Perquè si tu no compleixes ni el que és promès, ni... És a dir, o actues fraudulentament, doncs després és a dir, la gent tingui capacitat de dir doncs és a dir, a tu no et votem perquè no, doncs perquè no aquesta confiança que t'hem dipositat doncs no ha estat corresposta.
Llegint el seu programa, en el punt de sanitat, hi ha un aspecte que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que és que vostès proposen impulsar una comissió d'investigació en sanitat. Volen revisar, i ho dic textualment, els contractes signats entre diverses empreses i consorcis pels serveis que han ofert al sector sanitari públic. Llegint això, em fa l'efecte que vostès insinuen que hi ha casos de corrupció a la sanitat catalana. Insisteixo que és una sensació, però llegint-ho i veient que estava tan destacat, és com si ensenyessin una mica la puteta dient compte que aquí hi ha...
Una de les coses és que es voldria seguir amb no només el tema de la sanitat, sinó també amb la comissió d'investigació que es va proposar pel tema de les preferents. Aleshores, de fet, no és que nosaltres diguem que hi hagi corrupció, és que hi ha hagut casos, és a dir, que s'han mig destapat sobre els temes de la sanitat catalana, doncs que hi ha a nivell de gestió hi ha punts foscos. Ara, no et recordo exactament, no et sabria dir els noms exactes, però sí que hi ha hagut, diguem, notícies, i no sé si fins i tot hi ha hagut alguna dimissió d'algun alt càrrec, o que si més no hi havia gent que tenia més responsabilitats que en principi són incompatibles per llei, no? que ostenten càrrecs que no pot haver-hi duplicitat de càrrecs en determinats llocs. Aleshores, doncs, és saber doncs, si s'han acabat malbaratant molts diners per mala gestió i que això després ha estat afectant a emparar les retallades que s'han creat per, és a dir, o que hi ha hagut en sanitat. No?
Pel que fa a l'educació, llegeixo el seu programa i veig que defensen un sistema públic educatiu de qualitat en què el català sigui l'única llengua vehicular de tot el sistema educatiu. Una persona que tingui els seus fills i els vulgui enviar en aquest model d'escola pública es preguntaria si aprendrien el català, el castellà i l'anglès, perquè aquí vostès només fan referència al català i estem parlant de tenir més competències lingüístiques, de tenir més domini en altres llengües, i vostès no hi fan cap mena de referència.
Crec, si mal no recordo, sí que hi ha una menció al que seria la immersió lingüística. O sigui que sí que és potencial català, però, com et deia abans, perquè també defensem l'oficialitat del català com a llengua única, però que mai vol dir desatendre les llengües, com siguin el castellà o el castellà, que s'han de convertir també en llengües d'ús. Aleshores, és poder blindar el català, és a dir, que el que s'ha aconseguit aquests 30 anys de democràcia, o 30 i escaig anys de democràcia amb el català, i que el govern central està intentant eliminar, i com ha reiterat el tema de la immersió lingüística, doncs és poder-la afiançar i una mica blindar, però que això no vol dir implicar, és a dir, seria un error deixar perdre llengües que en el fons són una riquesa per a la societat i que et poden fer doncs, que tu després et puguis moure pel món amb solvència i poder ser més competitiu.
Li demano que m'expliqui quines són les polítiques específiques del seu partit per a tres sectors de la població. El primer d'ells és la gent gran.
La gent gran. Jo crec que, com t'he dit, és el fet de si aconseguir la independència podem aixecar-los les pensions, és una cosa que ens permet, és a dir, ens podem donar més suport i després intentar, doncs, diguem, gràcies a tenir més recursos, tot el que seria, per exemple, les retallades que hi ha hagut amb els temes de la no em surt la llei, espera que ho tinc per aquí... La llei de dependència, doncs, evitar que es retalli la llei de dependència. És a dir, la idea de solidaritat és poder doncs, que tots aquests sectors que tenen una feblesa enfront de la societat doncs, no desatendre'ls i intentar doncs, que estiguin... És a dir, donar-los eines socials perquè estiguin ben atesos i perquè no siguin, diguem, l'asa dels cops com estan sent. No? És a dir, se'ls congela les pensions... Ara se'ls hi posa, han de donar un 10%, em sembla que és per avançat, per el tema de tot el de la medicació, etc. No? És intentar que tots aquests sectors de la població que són, o sigui, són febles, doncs que tinguin la garantia, doncs, que l'Estat hi està al darrere. No?
Les dones,
bàsicament, és intentar eliminar aquesta discriminació que hi ha de gènere, doncs ja des d'un principi intentar que les dones sigui tractat com han de ser, no? Com unes persones que tenen els mateixos drets que poden tenir els homes.
Joves.
Els joves, doncs, a intentar, doncs, que gràcies a tots els recursos que poden recuperar, o sigui, no hagin de marxar, o sigui, donar-los totes les eines possibles perquè es puguin desenvolupar, o sigui, que es puguin tenir la capacitat educativa i puguin, diguem, tenir totes les eines per després poder desenvolupar-se com a professionals en una Catalunya independent. Que no hagin de marxar i tot l'esforç que ha fet l'Estat en la seva educació, doncs, es vegi traduït després a nivell social perquè l'economia creixi i es creï més riquesa.
Vostès es comprometen a tornar a presentar la llei de supressió dels peatges, que ha estat una de les banderes que han agitat durant la darrera legislatura. Catalunya té recursos per disposar d'unes autovies en què no hagin de pagar cada vegada que hi circulem per elles, o és simplement un brindis al sol electoralista?
Jo crec que s'ha parlat que, o sigui, és supressió dels peatges, o perquè són peatges que estan, o sigui, amortitzats no una, sinó desenes de vegades, i després, o sigui, que tu eliminis els peatges no vol dir que no deixis de recaptar per l'ús de les carreteres, perquè em sembla que també s'aplicarien, diguem, algun tipus de sistema recaptatori a circulació de mercaderies, o sigui, de mercaderies que venen, o sigui, o que venen d'altres, o sigui, països. O sigui, una mica suposo que és com fan països com Suïssa, com per exemple, que tu hi vas i pel fet de fer servir les seves carreteres, doncs has de pagar un cost anual. No? Jo crec que una mica la idea va per aquí. Aleshores, que no tot ho sustenti el que seria les entitats públiques, diguem, que, sinó que també hi hagi algun tipus d'eina recaptatòria, diguem, però que no incideixi directament en la butxaca diària dels usuaris.
Per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és a dir, el que popularment és TV3 i Catalunya Ràdio, vostès què proposen?
Una mica el que proposem és que es converteixi en una entitat una mica despolititzada, més despolititzada, sinó més aviat independent, no? Que no depengui una mica del govern de torn i crec que t'indica que el que seria cap al model de la BBC, no? Que és una televisió pública, però que té una independència que realment és envejable i que no o sigui, el seu missatge no depengui una mica de qui està governant, no? O sigui, no sé si
ha al·ludit abans a l'inici de la entrevista que els mitjans de comunicació no els fan cas. Normalment això surt quan un partit té por de no obtenir la representació que s'esperava.
Jo crec...
Ho dic perquè matar el missatger és una cosa molt fàcil, a la qual els periodistes gairebé ens hem acostumat, de veure com ens posen les bateries els partits per carregar contra nosaltres quan la cosa no els acaba de funcionar.
Primer, si tu mires la premsa que hi ha actualment al país, tots es obeeixen a un perfil polític, no? O sigui, La Vanguardia, El Periódico... Aleshores, bàsicament, l'exemple que t'he posat abans del cas del sobresort de la Diputació de Barcelona, del cas de les motxilles, i ho he comentat amb molta gent, i ho he buscat i són pinzellades molt petites en els mitjans de comunicació. Després, crec que no se'ns ha donat la cobertura que a vegades, o sigui, perquè, o sigui, per importància del que hem generat, doncs, o sigui, no s'ha donat la cobertura correcta. Aleshores, és una mica és lluitar contra creiem dèficits que en una premsa, diguem, més neutra, una premsa polititzada, doncs s'hauria de donar la importància que es mereix, no?
La immensa majoria de les enquestes que han sortit darrerament no els donen representació. I ara imaginis que ve una persona que és independentista, que vol que Catalunya sigui un estat, i li digui, sap què? És que com no sortiu a les enquestes, votaré un altre partit, Esquerra, Convergència i Unió, la CUP...
Des del principi, nosaltres no és que no hi fem cas, però creiem que estan... pensem que no són del tot certes les enquestes. No sé si fa un mes i mig o dos... va haver-hi un diari, diria, potser m'equivoco, pensar que era el periòdic que ens donava una representació de 5-6 escons. I des d'aquella, a partir d'aleshores, se'ns dona una representació nula. De fet, el 2010 també se'ns dona que no trauríem representació i vam treure 4 diputats. Aleshores, nosaltres no ens podem basar en això, o sigui, ens basem més en l'esforç, en la transmissió del boca a boca a través d'internet, i una mica és què li diria jo? Primer, que voti independència, i després també que és un vot que potser és, en el supòsit que es perdi, que jo crec que no, que jo crec que entrarem Jo goso vaticina que tindrem grup parlamentari. En el cas, en el supòsit que doncs no tinguem el recolzament de la població, és un vot que dins el Parlament no es comptabilitza, però després sí que tindrà una traducció el dia que fem el referèndum. Aleshores, és un vot que segueix sent útil, diguem, perquè expressa una voluntat de la població. I després també crec que el que ha de fer la gent és ni votar en contra de, ni votar un vot útil, sinó sempre s'hauria de votar en funció del que tu vols.
A falta d'una setmana per a les eleccions, 10 dies més concretament, es penedeixen de no haver pactat amb Esquerra Republicana? Ho dic perquè, sumant els resultats del vot directe de les enquestes, sumes Esquerra Republicana, Solidaritat i la CUP, i de llarg sempre queden en segona posició.
Jo crec que penedir-se no serveix, tampoc serveix de res, perquè les circumstàncies no són les que ha sigut. Si hagués depès de mi, jo hagués intentat, i crec que des de Solidaritat es va intentar, doncs, aconseguir la unitat. En aquest cas, amb Esquerra Republicana també hi havia regrupament i Democràcia Catalana, les CUP encara no havien decidit de presentar-se. És evidentment que la unitat genera una sinergia que et fa que sigui una força política més, però el que és important és que el Parlament, al cap i a la fi, tingui una representació com més ampla millor a favor del dret a decidir. En aquest cas, crec que la majoria, diguem, està garantia que tindrem un suport molt ample dins el Parlament a favor del dret a decidir, i penso que no, o sigui, el moment de lamentar-se, i les circumstàncies han sigut aquesta, per tant anem a treballar per poder entrar al Parlament i difondre el nostre missatge. Bàsicament...
Posem-nos en l'escenari pitjor, que vostès no obtenen representació. Què faran?
Doncs seguir treballant per difondre la viabilitat de Catalunya com a estat i bàsicament, doncs, recolzar el procés cap a la constitució de l'estat propi.
Si tenen representació, quines aliances, teixiran?
Totes les aliances que treballin a fora de la constitució de Catalunya com a estat sobirà. Una de les propostes que té Solidaritat és agafar i intentar crear un govern d'unitat perquè treballi cap a la constitució de la Catalunya com a estat, i aleshores tots aquells partits que vagin en aquesta direcció nosaltres ens sumarem i els hi donarem recolzament.
Ara li demano un exercici absolut de sinceritat, ja sé que som sincers durant les entrevistes, però quin hemicicle s'imagina per al dia 26 de novembre? No el que li agradaria, que m'imagino que voldria una majoria absoluta al seu partit, però sent sincer, veient les enquestes, veient què li diu la gent pel carrer, les percepcions que tenen, quina composició veu a l'hemicicle el dia 26?
Aviam, jo crec que Solidaritat entrarà al Parlament. sigui, exactament amb quants escons no, però tinc la confiança, com va passar el 2010, que no se'ns donava representació, que entrarem, i jo gosaria dir, com t'he dit, que tindrem grup parlamentari. Crec que, a part de solidaritat, no sé si t'he de comentar l'arc parlamentari.
Sí, sí, com vulgui, vostè respon. Si s'imagina, per exemple, la majoria absoluta de Convergència
i Unió,
PP de segona força...
Jo m'imagino una majoria absoluta de Convergència i Unió, i després la segona força dependrà molt també d'aquest percentatge total d'indecisos, si serà sobre, si serà el PSC o el PP com a segona força. Després crec que Esquerra Republicana pujarà, superarà Iniciativa, i després vindrem, diguem, Solidaritat i Ciudadanos. I les CUP, desconec, no sé si entraran o no.
Amb aquesta pregunta posem el punt final a l'entrevista, però té ara un últim torn de paraula en què es pot dirigir a la càmera directament per demanar el vot a la ciutadania i per enviar aquest missatge als santcugatencs de cara al dia 26. Té un minut per dirigir-se lliurement, en què jo callaré i deixo la càmera per a vostè.
Deixa la responsabilitat, digue.
Té la meva companya, es pot dirigir a la càmera i així tancarem l'entrevista.
Bàsicament, jo crec que els pilars de solidaritat serien el que hem dit, regeneració democràtica i la fermesa que seguirem treballant per posar la independència dins el Parlament de Catalunya, com ja hem fet aquests dos anys, diguem, de legislatura. Si volen que la política sigui diferent, que sigui més pròxima al ciutadà, sí, hem demostrat sobradament que som el partit, diguem, que hem posat les eines, doncs, perquè les llistes siguin obertes, perquè els adherits puguin expressar la seva voluntat política i que aquesta voluntat es pugui traslladar al Parlament, que estarà defensada en tot moment pels nostres diputats. I bàsicament, doncs, és aconseguir que som garantia d'independència. No tenim cap deute amb els bancs, tenim les mans lliures, seguirem treballant per denunciar els casos de corrupció que creiem que s'han de destapar, com hem fet amb les motxilles, com diem el tema de les preferents, com els temes de gestió en sanitat, i que ens facin confiança, que, com he dit, tot allò que vam prometre a les eleccions del 2010, els nostres diputats ho han complert, i que tenim la il·lusió, la voluntat d'aconseguir que Catalunya sigui un estat pròsper i independent d'aquí, esperem, en el termini més curt possible.
Roger Coromines, membre de l'executiva de Solidaritat Catalana per la Independència Sant Cugat, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a compartir aquesta estona amb el nostre mitjà i també amb tota l'audiència.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
I amb aquest torn de demanda de vot posem el punt final a l'entrevista, aquesta entrevista que ha encetat aquest cicle electoral que organitza Cugat.cat, que continuarà demà, serà torn per a Ciutadans, i recordin que també demà divendres a les 7 de la tarda tindrem el debat electoral que organitza aquesta casa, serà a la Casa de Cultura. Moltíssimes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar un molt bon dia.
La informació electoral dels comicis del 25 de novembre al Parlament de Catalunya a www.cugat.cat.